Solidaris. Un programa per fer memòria. Amb Adrià Bas.
Al món hi ha més de 60 milions de persones desplaçades forçoses de casa seva perquè als seus països hi ha una guerra o un conflicte de llarga durada. Ho diu l'ACNUR, ho diem els solidaris repetidament, d'això n'estem massa acostumats a sentir-ne parlar. De Síria n'han fugit 5 milions, una quarta part de la població del país. 26.000 d'aquests sirians i sirianes han demanat asil a l'estat espanyol, però només n'hem acollit al voltant de 3.600. I cap d'ells no pot tornar a casa. De l'1 al 18 de febrer, TV3 i Catalunya Ràdio fem costat als refugiats i aquest dimarts 7 de febrer el Sense Ficció de TV3 emet un documental que es titula precisament així, No puc tornar a casa, el llarg camí de l'exili, per explicar la història personal de quatre persones que han vingut a buscar refugi polític a l'estat espanyol i que posen en evidència la política restrictiva del govern de l'estat que no està concedint els papers d'asil davant l'emergència internacional. No puc tornar a casa és una producció d'Otocar i TV3 i el seu director és en Josep Morell. Pep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé,
aquí. Ben tornat a aquesta casa, eh?
Moltíssimes gràcies.
Com sempre passa en aquests casos, a través dels testimonis és quan som més conscients de com va el món. Al documental hi ha moltes veus, algunes de molt conegudes perquè són professors, són representants polítics, però sobretot hi ha quatre noms propis. En Joan, en Babel i vaja, l'Ali, l'Ahmad i el Yerhag.
No, hi ha possibilitat de, per exemple, una entitat d'aquí, d'Artés, que es volgués fer càrrec de, per exemple, un parell de refugiats o una família,
no lo deixen.
No ho podria fer.
Mira, tot el tema de refugiats no depèn de Catalunya per res. Absolutament. Tot el que sigui, immigrants, refugiats, apàtrides, tot és de Madrid. Em sento impotent. No sé què tinc a fer. És gestionat el visat, no el donen visats, i tampoc no poden entrar ni sortir. Et diuen, ens volen matar tots. És qüestió de temps.
Aquest és en Joan Babeli. Pep, qui és? Parla'ns d'ell.
Mira, en Joan Babeli és un sirià que fuig de Síria a començaments dels 80. Mm-hmm. Ve a parar a Catalunya. Parla català...
Ja l'heu sentit.
Millor que tu i jo. Viu a Artés, ara.
Al Bages.
És funcionari de la Generalitat.
Atenció, eh? És funcionari de la Generalitat. Per tant, vol dir que té la nacionalitat espanyola.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí, té la nacionalitat espanyola. I vam triar la seva història... Però una cosa molt clara. Primer perquè hi havia tots aquests antecedents, però després hi havia una història personal que ens va semblar molt potent i bastant esfereïdora. Ell, a dir, ell, amb els pocs recursos que té, està intentant ajudar a la seva família, que està repartida entre... Són 11 o 12 i està repartits entre Turquia, Síria, Grècia, en aquests moments. S'ha gastat de la seva butxaca, i ho explico al llarg del documental, gairebé 30.000 euros per donar-los ajuda. Demana ajuda en un moment determinat i retratem i filmem un dia que Artés s'organitza un dinar solidari per recaptar diners. Però té una història que és la que ens va deixar allò bocabadats i és... Resulta que en un moment determinat, l'octubre del 2015, en Joan Babeli rep una trucada del seu germà Riad, un senyor de 63 anys, empresari, tèxtil, amb indústries, amb botigues a Síria, que ha fugit de la diàspora, ha tingut que sobreviure fent desastre a Turquia durant 4 o 5 mesos, comença amb aquestes llargues caminades que va haver-hi per aquella època per tota Europa, i el truca que està a la frontera entre Àustria i Eslovènia, en mans d'una màfia, que aviam si el pot venir a buscar. En Babeli convença un amic seu que és fotògraf d'Artés, agafen el cotxe i se'n van allà. L'agafen i el porten a Artés. I durant 2-3 mesos està intentant amb Babeli, que hi ha ajuntaments, que li han promès ajuda, aviam que el poden, si el poden ajudar d'alguna manera, donar-li un lloc, alguna feina, però com que davant la, anem a dir-ho així, la no actuació de l'estat espanyol davant d'això no li donen papers, les administracions públiques no poden fer res sense que hi hagi un paper conforme permeti les seves actuacions, i al final prenen una decisió, que aquesta és la més forta. I és, quin país és el que acull més refugiats americans? Alemanya. Torna a agafar un cotxe, el porta a Einingen, a prop de Stuttgart, Alemanya, i el deixa davant d'un centre d'acollida de refugiats. i allà el seu germà comença un altre procés. Entra amb el procés que tenen a Alemanya per acollir refugiats, comença a aprendre l'alemany, ja té els papers, cobra 400 euros al mes per les seves despeses.
No estic dient res perquè estic emparat, Pep. El porta a Alemanya, Alemanya tramita el
deixa allà, el deixa a l'entrada i li comença a tramitar el document d'asil.
I el Riad ja té el permís de residència a Alemanya, sí, perquè ja és, ja li han reconegut aquest, sí, asil polític.
Sí, ja està.
Més ràpid. Estem parlant en un any i mig?
No, estem parlant en 6 mesos. O en 6 mesos.
En 6 mesos.
Sí. Té una edat que no el faci sospitós de el que ara estan mirant molt, sí, ja, dir-ho així, els serveis de seguretat d'alguns països. Té una edat, 63 anys, veuen que no serà una persona conflictiva, suposo que lògicament tothom investiga i mira, li dona els papers.
Tenint en compte que en Babeli té la nacionalitat espanyola, no va poder cursar una reunificació familiar o alguna cosa d'aquestes que ell pugui fer-li de padrí aquí mateix i que s'hagués pogut quedar?
No. No va poder. I davant d'una situació amb una persona de 63 anys que, com a molt, el sistema el deixarà treballar durant 2 o 3 anys, el faran ser un dependent, clar, del sistema, segurament a Alemanya, aviam, no és que siguin millors que nosaltres, ho tenim molt clar, si arriben 800.000 treballadors qualificats o persones qualificades, ens ajudaran a pagar les pensions el dia de demà, les pensions dels alemanys.
Hauran de cotitzar.
Exacte, hauran de cotitzar.
Bé, però moltes d'aquestes persones, quan demanen asil, demanen poder treballar precisament per fer això.
Això és el que...
Ningú ha dit que els hi hagin de regalar.
Això és el que traspua el documental. La gent, clar, vol trobar un lloc on la vida els hi permeti, pues, amb aquest ascensor social, poder pujar de pis sense problemes.
Tots els que estaven al grup, jo inclòs, sabíem que molt pocs dels refugiats que van a Europa volen anar a Espanya, perquè no ofereix ajudes com la resta de països. I els meus amics em van preguntar per què volia anar a Espanya. I vaig per una feina, pels estudis i per continuar la meva vida. No hi vaig anar per les ajudes ni res d'això.
Aquest cas el coneixem bé, els solidaris, el suplement. És l'Ahmed Basal. Fa cosa d'un any, un any i poc, el vam entrevistar conjuntament amb el Ricard Ostrell quan feia molt poc que acabava d'arribar a Girona. És un noi jove sirià que s'ha establert a casa d'una família siriana que fa molts anys que viu a Girona i que està en tràmit el seu procés d'asil. Ja el té engegat, però ja el té resolt?
No, el té engegat. Això implicarà que cada 6 mesos ha de renovar els papers a l'espera que hi hagi una decisió. Segurament, en el cas dels sirians és diferent que amb altres nacionalitats o altres orígens o altres procedències de conflictes, perquè com que és un conflicte que està tots els dies als mitjans de comunicació, ho tindran més fàcil. Ell ho té molt clar, ell va travessar Europa caminant i va entrar com un turista, va entrar en xancletes, amb pantalons curts, un gorro i ulleres, i van entrant i va entrant i va arribar. Té un somni. És a dir, a mi el més fascinant d'aquesta història em va semblar que un xaval com és l'Ahmad, que no té cap mena de relació de consanguinitat amb una família, els Baez, l'adopten, per dir-ho així, l'adopten, el fan, sí, com un nebot més, sí, conviu amb ells. Són 14 persones que conviuen a Salt en 2
sí,
pisos.
Sí, sí.
Amb el documental es pot veure com hem viscut amb ells, els seus somnis, que volen fer, com mengen, com s'organitzen. És a dir, perquè la família siriana té una estructura, com diu un dels protagonistes, semblant allò un estat. La gent gran opina i tal, i quan hi ha un problema conjunt, se seuen tots al voltant de la taula i troben solucions.
Sí, sí.
L'Ahmad ve aquí i té un somni que ell és pastisser. I vol obrir una pastisseria.
Ho va explicar aquí. Ell tenia ganes d'això, de posar una botiga.
El documental, i ho deixarem allà, s'explica com acaba aquest somni.
No farem spoilers, Pep Morell, per l'amor de Déu.
No,
mirant amb aquella cara de no ho diguis.
No ho diré.
Molt bé. Perquè ara tu parlaves d'aquesta família, els Baez.
Els Baez, sí, sí.
Sentim el Nashat Baez.
Jo l'any 79, pertanyia a un partit polític dels joves, estudiants, a Síria, he sigut torturat. Jo el que ja volia és sortir del país. Ja fa 36 anys. I abans, no fa molts anys, venien la gent i entraven aquí i ala, residència fàcil, permisos fàcil, tot fàcil, cap problema, el que vulguis.
Cuidado, a mi no me pises eso.
I actualment, clar, és complicat.
En Najat diu que era complicat, ara és més complicat que no ho va ser a la seva època. El viatge que l'Ahmad ha hagut de fer creuant la Mediterrània, arribant a Grècia, Macedònia, Centre Europa,
Alemanya... Macedònia, quan la frontera està tancada.
Exacte.
Salten de nit la frontera i la travessen.
Sí.
És una epopeia personal acollonant.
L'Ahmad va arribar a Alemanya.
Sí.
Però ell no s'hi va voler quedar, ell volia venir aquí.
No, perquè ell tenia el contacte de la família Baez. Però tots els seus companys es queden a Alemanya.
I tothom li deia. Abans ell ho ha dit en el tall. Sí. Com és que hi vols anar a Espanya si a Espanya no t'ajudaran?
Però ell ho té molt clar. Ell no vull que m'ajudin. Vull tenir l'oportunitat de poder treballar i intentar portar a terme el meu projecte de vida personal. Això és el que volen tots, bàsicament. No vols que els ajudin. Potser en una primera fase els has d'ajudar i els has d'ajudar amb un, el que diríem, el procés d'integració. Primer, a conèixer la llengua. Això els hi permetrà tenir unes eines per comunicar, per explicar-se, per entendre. I el següent pas sigui que tingui l'oportunitat de poder construir el seu futur. La gent vol construir el seu futur. Tots, en el fons, busquem el mateix, Anar amb un lloc o tenir un lloc a la vida que ens permeti així tenir un futur per nosaltres i, per si tenim fills, per la nostra descendència.
I com són les coses, aquelles coincidències del calendari. Avui fa precisament un any dels fets de la platja del Tarajal de Ceuta. Aquells en què la Guàrdia Civil espanyola va voler repel·lir un grup de persones subsaharianes que volien entrar a territori espanyol nedant des del Marroc i els van matar. D'aquests migrants que volen entrar a Europa per la frontera sud també en parla el documental A través de l'Ali.
Demanàvem a la gent si ens podia ajudar per tenir alguna cosa per menjar. Hi havia gent que ens donava menjar i gent que no donava res. També hi havia gent que ens agredia. La policia podia venir i si ens trobaven allà ens pagaven. Per això vaig decidir marxar del Marroc, perquè la vida al Marroc és molt difícil.
D'on ve la Liberté, Pep?
De Mauritània. Mauritània hi ha un conflicte des de fa anys que enfronta l'exèrcit de Mauritània amb grups guerrillers, alguns d'ells jihadistes, i han fugit més de 400.000 persones d'allà. La solució natural és cap al nord, i cap al nord vol dir arribar al Marroc, on els tracta malament. L'Ali tarda 3 anys a travessar la frontera, 3 anys. És a dir, de Mauritània va a Algèria, d'Algèria al Marroc, i del Marroc es queda convivint com milers de persones que hi ha hores d'ara.
En aquells campaments a prop de la tanca.
Aquells campaments a prop de la tanca. Allà són maltractats, problemes, repressió per part de la policia marroquina, i un bon dia s'ajunten 6 companys, posen uns quants euros cadascú, compren una Zodiac de segona mà i es colen a Ceuta. I ell entra a Ceuta per aquesta via. Arriba a Ceuta, l'acullen, va als Algesires, ell diu que vol anar a Barcelona, l'envien a Barcelona, arriba amb un tren sol, sense cap contacte a Barcelona, i ell ho explica molt bé. Hi ha una persona que no coneix, que l'ajuda en un moment determinat, diu, estic perdut a l'estació, l'agafa i el porta a l'oficina de Càritas a Sabadell. I ara la Liberté viu, hi ha una associació que no els deus conèixer, que és Iniciatives Solidàries. Aquesta gent va acollir ja refugiats al nostre país que fugien de la guerra a Kosovo l'any 92-93 i van gestionar unes 300 i pico persones aquí. Alguns d'ells, uns 70, es van quedar després a Catalunya. L'agafen, l'han acollit, ha pres l'idioma. En el documental es veu com està estudiant el català i comença a parlar català però fluidament.
Espera't.
Sí.
Avui la classe serà una mica diferent. Tot bé, Ali? Que bé, m'alegro.
La millor solució és que en arribar a un lloc aprenguis la seva llengua abans de treballar.
Quants anys tens, Ali?
Falta una mica per completar 25 anys.
Falta una mica per fer els 25?
Sí, un mes.
Un mes.
Voldria afegir una cosa, i és que avui, casualitats, m'han trucat del centre d'acollida d'Iniciatives Solidàries, li han denegat els papers d'asil polític a la Liberta. I ara no els hi quedarà més remei que...
Ara què passarà?
Pues entrar per l'única via que, per dir-ho així, s'accepta l'estat espanyol, que és la via de l'arrelament. Ell pot demostrar que porta més de 3 anys aquí, pot demostrar que té un interès en arrelar-se i que ha après, està aprenent l'idioma. Falta una cosa, que algú li dongui un contracte de treball per poder accedir a tenir un NIE. I aquesta ara és la seva lluita i la lluita d'Iniciatives Solidàries, s'aconsegueix això.
Què és el que més els costa als refugiats quan arriben? Què és el que creus que és el que més falta els fa?
Jo crec que la capacitat de comprendre el lloc on van a parar. perquè el lloc que va parar, on van a parar, hi ha problemes. I ells es creuen que moltes vegades no. I si no ho expliquem això bé, l'encaix dels somnis d'un amb la realitat d'un altre lloc és un encaix que de vegades pot ser una mica traumàtic. Això és fonamental, fer entendre això i que la gent sàpiga que hem triat això i que aquí tindran uns problemes, però que també potser tenen uns avantatges. En el cas dels refugiats polítics del nostre país, doncs hi ha molts problemes, perquè Espanya és, crec, després de Portugal, el país que menys papers de refugiats polítics dona.
A nivell polític, a nivell d'administració, ja sabem què és el que no s'està fent i què és el que caldria fer. Però i a nivell ciutadà? Perquè aquests dies, aquests mesos, vaja, aquest últim any i mig, hem parlat molt de què podem fer la població, els ciutadans, per ajudar-los, i ara es parla d'aquestes campanyes per aconseguir un grup de mentors, de catalans, que vulguin fer-los acollir d'aquestes persones. Això funcionarà?
No ho sé, jo crec que darrere haver-hi una voluntat política. Aquest país és un país que l'hem construït a base de la societat civil fent coses. Fa falta voluntat política voler acollir aquesta gent. Podem intentar fer coses, però si no hi ha una normativa o un cos jurídic que permeti accelerar aquests processos d'integració, una persona pot estar 3 anys. La Libertat ha tingut que esperar 3 anys aquí, entre nosaltres, perquè li diuen que no li donen els papers. Això és una vergonya. És una vergonya, no pots estar... O el procés és més ràpid, o hi ha més funcionaris que fan això. A Alemanya, en 4 mesos, 5 mesos, tenen els papers, els poden acollir, i pots començar els tràmits. I les ajudes, si no, es crea un buit legal. Ara aquest noi pot entrar en un buit legal. No té papers, no es pot moure, ningú el pot contractar. De què viu? De la caritat? Aviam, hi ha una cosa molt clara. No hi ha només un tema de tradició democràtica o de confrontació de tradicions democràtiques entre els països del nord d'Europa i els països del sud d'Europa. La problemàtica dels països del sud d'Europa és diferent. Els països del sud d'Europa s'enfronten amb fronteres calentes i gent que arriba. El nord d'Europa no té aquest problema. Poden decidir ser molt oberts, els suecs poden ser collonuts, el 20% de la població sueca és d'origen estranger, i poden donar asil polític. Aquí es considera, i aquesta segurament és una de les raons del perquè que passa tot això a l'estat espanyol, és que es considera que Espanya ja fa prou assumint el degoteig permanent
d'immigració il·legal, que volen entrar per les fronteres.
D'immigració econòmica.
Sí, exacte. Sí,
però, és clar, no tothom té dret a intentar millorar la seva vida, no?
I tant.
I hem de posar fronteres a això?
Escoltem l'última història, Pep, perquè aquesta també m'ha deixat molt parat.
Jo vivia al Sàhara quan era el Sàhara espanyol. I després, del 75, quan va vindre la invasió marroquí mauritània, jo tenia 10 anys, i la meva família es va traslladar com a refugiat al sud d'Algèria, al desert, i les famílies van muntar una tenda de campaments i van seguir vivint fins ara.
Aquest és el Yerba El Monfut.
En Yerba, sí.
Que en un moment donat era espanyol, quan el Sàhara era una colònia espanyola. Per tant, aquest senyor tenia el passaport espanyol i un bon dia el va perdre.
Ell era espanyol, va néixer espanyol. És una cosa que no poden treure, no?, des del moment que neixes. Pues aquí, en aquest cas, sí. Perquè aquest senyor ha estat primer espanyol fins l'any 1975. Després va ser refugiat en camps, amb els camps saharauis.
A Tinduf, suposo.
Exacte, a Tinduf, va viure allà.
Algèria.
Allà la seva història és una mica dura, té un accident, es queda paraplègic, va en cadira de rodes, es dona compte que no pot moure's amb una cadira de rodes pel desert del Sàhara, i l'acull una gent de Santa Coloma Gramenet, que sempre ha tingut una gran relació i molt implicats amb el tema del saharauis,
del poble del Sàhara.
Viu durant 5 anys sense papers. Per tant, no té dret a accedir a aquest tipus d'ajuda econòmica de les que pugui donar les administracions. I després es comença, hi ha tot un procés en aquests moments, amb denúncies posades davant del Tribunal Suprem, que hi ha de 400 saharauis amb aquesta mateixa situació, com que Espanya no reconeix el Sàhara Occidental, per tant, perquè no ens volem enemistar amb el Marroc, reclamen, si jo era espanyol, vull continuar sent espanyol.
Clar.
Però si faig això, haig de reconèixer els saharauis. I llavors aquí entra allò
que en
diríem...
Hi ha un conflicte diplomàtic molt gran.
Les raons d'estat, que ho amaga tot, les raons d'estat, i ara té, que és el més al·lucinant de tot, temporalment, per decisió d'un jutge de Santa Coloma, la ciutadania espanyola, durant un any, i la renovarà. estudia, ell vol treballar, estudia un grau de comptabilitat i administració d'empreses a l'Institut Puig i Castellà de Santa Coloma, i ell ho diu molt clarament, diu, jo vull treballar i guanyar-me els diners amb el meu esforç.
Exacte.
Pep, quina sensació en treus tu? Un cop has fet aquest documental, has sentit totes les històries de com pot ser que sent com som un país d'exiliats, que no fa pas tant, que van haver de marxar i van haver-se de refugiar a països com Alemanya, com a França, a l'altra banda de l'Atlàntic, ara no sapiguem reaccionar.
Jo crec que la societat civil és promadura i reaccionaria. El que fa falta és la decisió política i aquesta no existeix. I si veiem el que està començant a passar també a la resta d'Europa, si veiem el que Alemanya està... li estan fent a la Merkel, que té eleccions d'aquí uns mesos, si veiem la carta que està jugant el senyor Donald Trump als Estats Units, estem començant a estigmatitzar i a fer créixer perillosament allò que és que el que no coneixem o l'estranger que no vingui.
Espanya no té memòria en aquest moment. No se recorda que ha tingut una guerra civil, ha tingut molta gent que ha hagut d'emigrar, que han estat refugiats anteriorment. Val la pena ser més humil i recordar-se de la memòria, però que el que avui fas per als altres, demà en fan per tu.
Pep, per qui l'has fet tu aquest documental? Qui esperes que el vegi?
Ostres, això és la pregunta aquella del millor. De què serveix la nostra feina? Jo et diria bàsicament que... fer pensar la gent, que reflexioni, que estem en un món que és gran. És que el món ha canviat. Jo ho veig a casa meva, ho veig amb la meva mare. A mi mare li costa entendre que la pastisseria tota la vida de Travessera Dalt ara sigui una botiga que hi ha xinesos, o que el supermercat del costat ara el porten pakistanesos. Jo entenc que a la gent gran li costa això i són menys adaptatius, però els que som més joves hauríem d'entendre, i això així, i apretar i pressionar perquè això es pugui ser així.
Ara jo et diré una cosa, Dan. Segurament aquesta gent jove que tu reclames, aquesta societat que s'ha de moure i que ho ha de rebre, es mobilitzaran a través de les xarxes, perquè quan hi ha un Sense Ficció TV3 només cal posar el Twitter per veure tots els comentaris que fa la gent. I l'endemà?
Pues continuar pressionant. Ens estem protegint perquè tenim por. Això és el problema. El problema són les societats que tenen por. I aquesta comença a ser una societat que té por.
Bona frase, bona reflexió pel final. No puc tornar a casa, al llarg camí de l'exili. Dimarts a les 10, al Sense Ficció de TV3 i sempre que vulgueu, al web. Pep Morell, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les entrevistes, els reportatges, les seccions dels col·laboradors. Descarrega-te'ls a catradio.cat/solidaris. No et donis per vençut.